El bar.
Amb V baixa.
Visca el bar. El nostre bar avui, abans d'aquest València-Barça de demà, amb el Rubén Uria des de Madrid. Què tal, Rubén?
Bona tarda, bona tarda.
Ara em parlaràs com està el cor, perquè he llegit un tuit teu, com deia allò...
Atlético de miocardio.
Atlético de miocardio. M'ha agradat molt això d'Atlético de miocardio. Ara et posarem allò una mica en observació per veure com està el teu cor. Tinc també per aquí la Sònia Gelmà. Com estàs, Sònia?
Hola, bona tarda.
I l'Anaïs Martí. Què tal, Anaïs?
Hola, molt bé, bona tarda.
I el Salmo. Què tal, Salmo?
Què tal, com estem? Estan
pendent, com sempre, de la roda de premsa de Ronald Koeman abans del partit de demà. Recordeu que Koeman no podrà asseure's a la banqueta després de l'expulsió al Camp Nou davant del Granada. Rubén, heu tirat endavant el partit i sou encara més líders. Ara, ha anat d'un pèl, això, eh?
Sí, bueno, no acto para cardíacos, ¿no? No sé, ha sido una cosa tremenda. El primer tiempo... excelente, pero el segundo, pues un auténtico melodrama. El mejor partido de Condovia, que ha estado salvador para el Atlético de Madrid, y luego, pues esa jugada final donde se han alineado todos los astros. Pero el Atleti va de infarto en infarto, ¿eh? No sé cuándo llegará el decisivo o no, pero desde luego de aquí salimos todos convalidados para una buena plaza en el Gregorio Marañón o en cualquier tipo de hospital bueno, porque esto es para corazones fuertes. Pero bueno, ser del Atleti ya convalida eso, pero bueno, este año estamos batiendo todo, porque creo que además van ya tres penaltis decisivos muy importantes, dos los paro Black y otro el palo. O sea que esta liga está siendo una liga muy sufrida, muy sufrida.
S'ha de dir que avui tothom esperava que l'Atlètic de Madrid guanyés perquè el rival és de la part baixa, però s'ha demostrat que aquí qualsevol partit, en aquestes jornades que queden, en aquestes 5 jornades que queden, l'Atlètic de Madrid ja només li queden 4, no pots donar cap partit per fet. I recordo el que li queda a l'Atlètic: la final de dissabte que ve, Camp Nou, Barça-Atlètic de Madrid dissabte a 16:15, rebrà la Reial Societat a la jornada intersemanal dimecres 12 a 10:00, i sense horari encara, Atlètic de Madrid Osasuna, penúltima jornada, aquest pinta fàcil, perquè l'Osasuna ja estarà salvat, i aquest potser més complicat, última jornada, Zorrilla, Valladolid Atlètic de Madrid, que veurem si està salvat o no l'equip de Sergio González. Gelmà, Anaïs, heu vist el partit de l'Atlètic?
Jo he vist una estona la primera part, la primera mitja hora, i ja després, de fet, un pel més tard del gol m'he desconnectat perquè tenia coses a fer, i quan ja he connectat pràcticament ha estat els últims 10 minuts que he vist això, que l'Atlètic ja s'havia tirat molt més enrere. Pensava sincerament, sobretot després de veure la primera mitja hora, que el partit seria força més còmode per l'Atlètic, o que en un moment donat acabaríem fent el segon, i el que demostra aquest partit és el que comentaves, que és que ara deies, no, té l'Osasuna per última jornada, que probablement ja estarà salvat. És que no crec que hi hagi cap partit fàcil, perquè els equips que no juguen res, a més, jugaran alliberats. I això ja ho vam veure aquesta setmana al Camp Nou amb el Granada, que acaba sent gairebé igual de perillós.
No, i també les forces, perquè avui no he vist
molt justets,
no he vist molt sobrat tampoc l'Atlètic de Madrid. Sempre estem parlant que si el Barça i el Madrid arriben allò secs, però l'Atlètic tampoc va molt sobrat, Anaïs.
Jo en això, no sé, l'Uria que ha vist tot el partit, i l'Anaïs no sé si l'ha vist sencer,
no sé si
ha estat l'Atlético que ha tirat enrere voluntàriament, o és això, o és una qüestió ja física, és a dir, és Simeone que els tira enrere, o...
Piles, no, Rubén? Una mica de piles, no? Faltaven piles,
no,
o què?
No, yo estoy de acuerdo con la teoría de Anaïs y de Sonia, ¿eh? Yo creo que además que aquí no le sobra nada a nadie físicamente, todas las plantillas están tocadísimas, las lesiones, el COVID, el tema que es atípico, la presión, y luego yo creo que fundamentalmente hay algo que Simeone tiene toda la razón del mundo, lo dijo la semana pasada: el que mantenga la calma, el que sea más fuerte mentalmente, se va a llevar esta liga. Yo no creo ni que en los últimos partidos vayamos a ver buen fútbol por parte de ningún candidato al título. Yeah. Lo que vamos a ver es una batalla psicológica entre todos, porque hay fases de bloqueo mental en el Atlético de Madrid, fases de no poder con la presión, luego 15 minutos muy buenos, 20 minutos colgado del larguero. Es una liga muy complicada, muy traumática para todos. Y yo tengo una teoría muy extraña, pero es que la desarrollo rápidamente. Yo creo que es absurdo mirar ya lo que queda. Es absurdo. Aquí lo único que queda es que el Madrid juega con Osasuna y tiene que ganar. Eso es lo único que queda. Y luego ya veremos mañana el Barça y el Sevilla. Però lo único que queda es que si el Madrid no gana hoy, dice adiós a la Liga.
Sí. Bé, també sembla que deia adéu la setmana passada i al Barça se li va acudir perdre amb el Granada i ha tornat a entrar en la lluita pel títol. A veure, Anaïs, tu com ho veus?
Jo, és que clar, ara quan t'escoltava repassant el calendari de l'Atlètic de Madrid, em mirava els altres i crec que el Madrid, el Real Madrid, és sincerament l'equip que té el calendari més fàcil, no? Perquè et mires els rivals i veus el Granada... que no s'està jugant res i que és vuitè. L'Atlètic Club Real Madrid, desè. Els dos únics partits que tenen així importants són els del partit, són l'enfrontament contra el Sevilla a la jornada 35, que és la jornada clau
en
aquesta temporada. Sí, que a més el Madrid té el gol average a favor perquè va guanyar 0-1 al Sánchez Pizjuán i després l'últim partit que arriba en el Villarreal, que també està en posicions lluitant allà per estar a Europa, però tota la resta no tenen cap partit que diguis complicat, a banda, evidentment, de la Champions, que ja és una altra història i que també provoca certa pressió, no? I després et veus el calendari del Barça i de l'Atlètic i veus que pràcticament tots els rivals juguen coses, no? Tens l'Eibar, que juga el Barça allà a Ipurua a l'última jornada, que ja veurem si s'estarà jugant el descens o no. Tens el València de demà, que en els últims 5 partits només han sumat 3 punts i que té un coixí de 6 punts sobre el descens, que com em va dir l'altre dia que aquest era el partit important. No ho deia del Villarreal, no ho deia del Granada, parlava del València sempre amb aquest partit, on a més no hi podrà ser, no? Llavors, doncs, les coses realment estan complicades. I en la línia del que comentava la Sònia i el Rubén, és que el comenta, m'ho deia l'altre dia, ara mateix guanyarà la Lliga l'equip que mentalment estigui més fort, perquè físicament no hi arriben. I ara ja és igual, la manera és igual, l'estil és igual, el que et passi, el que comptes és el resultat més que mai.
Doncs va, entrem en el partit que jugarà demà el Barça, a Mestalla. També tindrem temps d'analitzar aquest València, que sembla que està fatal, però no es pot refiar al Barça ni molt menys. Salmo, d'entrada, convocatòria, sense grans sorpreses, cauen els lesionats i poc més.
Sí, llista de 23, no hi són ni Ansu, ni Coutinho, ni Martin Braithwaite, per tant una convocatòria sense sorpreses, diguem-ne. Avui, com han entrat una mica a tocar tot això, ara parlàveu de la situació física, després en parlarem perquè a mi m'ha sorprès el que ha dit Koeman, però a veure, d'entrada i en primer lloc, sobretot, aixecar-se de la trompada de les ferides que els ha deixat el partit contra el Granada.
Sí, és verdad que estuvimos muy decepcionados porque... Ha sido una oportunidad muy grande de ponernos arriba. No hay mucho tiempo para estar más triste porque todavía estamos luchando contra los otros tres equipos de arriba para poder ganar.
I després Koeman ha tornat avui a defensar aquella teoria que si ho guanyem tot serem campions. Una teoria que està molt bé, però clar, és que no, diguem-ne que venim de no guanyar-ho tot, aleshores no, se li hauria d'haver trencat aquí, no? I clar, ell ha definit aquest duel contra el València, especialment en aquest sentit, com un partit crucial per ell i per la resta de rivals.
Yo creo que es un partido crucial para nosotros, pero yo creo que el mismo existe para Atlético de Madrid esta tarde, el mismo existe para Real Madrid esta noche y el lunes, depende de los resultados, también para Sevilla. Entonces quiere decir, no solo para nosotros, pero sobre todo, hablando de nosotros, después una derrota importante es ganar.
Bé, la pressió per la Lliga de Madrid està superada, l'ha tinguda, però ja sabeu que ha guanyat el seu partit. Us ho pregunto tots tres. Esteu d'acord amb Koeman? Si el Barça guanya els 5 partits que té, serà campió de Lliga, Sònia?
Si els guanya, estic convençuda que sí.
Sí? Tu tens clar,
Sí, home, sí, perquè jo crec que
el factor Madrid a tu no...
Clar, el Madrid està empatat a punt amb tu, però jo estic molt d'acord amb el Rubén, que deia, a veure si el Madrid guanya avui o s'assuna. Clar, és que està a la Champions, jo crec que això el distorsiona molt, perquè ho vam veure la setmana passada i veurem... Avui pot acabar guanyant per la mínima i aleshores, en funció del que passi el dimarts, veurem, però jo crec que el dimecres, no? Juga el Madrid.
El Madrid juga dimecres, sí, correcte. Sí.
Dimecres. En funció del que passi dimecres, potser es tornen a centrar a la Lliga, però és que tot i així jo no els veig guanyant els 5 partits. Però també et dic que, em preguntes, si el Barça els guanya la Lliga, sí. Tampoc estic molt convençuda que els pugui guanyar tots 5.
Rubén, si guanya els 5, moltes vegades que ho faci, però si els guanya, és campió de Lliga el Barça?
Aquí, como diría Jack el Destripador, vamos a ir por partes. La pregunta es, ¿el Barça le va a ganar al Valencia? Porque si no le gana al Valencia, los otros cuatro, ¿para qué te sirven?
No, yo te he preguntado si guanya el 5, si será campeón.
Yo creo que no va a ganar los 5. Ya sabía
que em dirías eso, pero si los guanya es campeón.
No, tampoco, porque lo puede ser el Madrid. Si el Madrid gana los 5, el Madrid es campeón.
Sí, no, claro.
Claro, o sea, quiero decir, es que, vamos a ver, aquí lo que ha cambiado es que el Barcelona ya no depende de sí mismo. Y entonces, ahora, ganando el Atlético de Madrid, la presión pesa una tonelada, porque no solamente hay presión para el Atlético de Madrid, Ahora la presión la tiene el Barcelona, la tiene el Madrid esta noche, la tiene el Sevilla, vamos a ver cómo reaccionan.
Això de que la pressió la té el Sevilla, deixen que discrepi,
pues hazme caso, que yo conozco bien el paño y hay presión en Sevilla.
¿Sí?
Hay presión en... Sí, claro. Claro, porque nadie habla de ellos en los medios.
Però Rubén, el Sevilla no té l'obligació de competir per aquest títol de Lliga. Bé, sí, ho té a tocar, supuesto, però no té l'obligació.
Por supuesto que no la tiene, pero imagínate lo que sería perder hoy para llegar a Valdebebas sin jugarse nada ya.
Hoy
esta jornada va a salir presionado el Sevilla y también habrá que verlo, porque ¿sabes qué pasa? Que yo desde fuera lo que estoy es cansado de que cada vez que el Atlético de Madrid pincha es que el Atleti le puede la presión. Y al Barça no le pudo la presión.
A todos.
Pues eso, a todos. Pues por eso te digo que es una batalla mental. Entonces, si el Barça, dice Koeman, si el Barça gana los 5, es campeón. Bueno, oiga, pero es que usted no le ha ganado al Granada. Y vamos a ver si usted le gana al Valencia. Entonces, yo sé que no os gusta la frase y que estáis aburridos del el rollo este de Simeone, pero lo que no puede ser es lo de partido a partido cuando nos interesa y cuando no los 5. Oye, si no eres capaz de ganar al Granada, es difícil que gane el 5, ¿eh?
Amb això estic d'acord, el Barça no és fiable ara mateix. En aquest sentit, Salmo, avui ha explicat Koeman que ha tingut converses amb els jugadors, i especialment amb els veterans.
Sí, ja és el segon cop en aquesta temporada que en un moment delicat, diguem-ne, Koeman assenyala els futbolistes més veterans com els que els hi toca, no?, estirar l'equip. Avui ha explicat que ha tingut converses amb els futbolistes, tot i que et dic que també ha estat un dels dies on hem vist la versió més queixosa de Ronald Koeman, que si l'expulsió i els partits que són excessius, que si té molts jugadors joves, que si els equips grans tenen més lesionats, que si la Lliga és molt forta. Per mi, avui m'ha sorprès un punt la mirada o el to de Ronald Koeman a la sala de premsa.
Que no és nou, com dius tu.
No, aquesta
versió de queixa ja l'hem vist i a mi em cansa una mica.
Sí, però avui et diria que m'ha semblat especialment accentuat, suposo que pel context de Lliga, és a dir, en un partit de Lliga normal i corrent, doncs home, de tant en tant deixa anar la seva petita estripada, però quan queda poc pel final, vens de la trompada, treure el llistat de greuges, doncs no sé si és el moment. I et dic que m'ha sorprès també la seva mirada, almenys la mirada pública de Koeman. Primer, perquè jo diria que el Barça se'l veu bastant cansat últimament, és un equip que dosifica els esforços i fa la sensació que va al límit, i en canvi Koeman diu que no.
Yo creo que físicamente el equipo está bien. Puede ser en un partido cuando nos ponemos delante del marcador nos faltaba sentenciar. Yo creo que hay mucho más partidos que el equipo estuvo mejor en el tramo de partido que el contrario. Entonces por eso no estoy de acuerdo.
I segon, perquè fruit de dosificar aquests esforços, l'equip perd control sobre el partit i sobre el joc. Genera menys i de tant en tant concedeix. Avui Koeman ha atacat aquestes concessions, però tampoc no hi veu ni falta de control ni manca d'ocasions.
Des del moment que jugamos con tres centrales, los contrarios nos han hecho menos peligro, pero no puede ser que encajar dos goles como otro día contra Granada, teniendo más defensas que atacantes de ellos, y entonces, sobre todo por este tema hemos hablado, hay que estar más concentrados, hay que cerrar más espacios entre los cinco cuando defendemos.
Confieu en la capacitat de Koeman per aixecar els ànims després d'una patacada tan dura com la de l'altre dia al camp del Granada? Aquestes converses a les que ha apel·lat avui, Anaïs, com ho veus?
Home, sí, el discurs és el mateix, el que els hi diu als jugadors, que el que ha mostrat avui en sala de premsa, tinc tots els meus dubtes. Jo també l'he vist avui més queixós de l'habitual, i és cert que també arriba un punt que li trobes a faltar un punt d'autocrítica també a l'entrenador del Barça, que estaria bé que ell també digués quines coses creu que ha fet malament o com gestiona els minuts. Que físicament l'equip no està bé és una evidència, més que res perquè si no estaríem sortint amb els 11 mateixos des de fa molt de temps, i l'altre dia per alguna cosa va introduir tres canvis i va entrar Sergi Roberto, va entrar Umtiti i va canviar a Ilaix per Pedri. Això només s'entén perquè els jugadors físicament no hi arriben i estan mentalment cansats. Per tant, vull dir, és que arriba un punt que ell també crec que es contradiu bastant. Trobo que el to que ha utilitzat avui no és el to que hauria de tenir un entrenador del Barça quan s'està jugant la Lliga i quan l'equip acaba de perdre en un partit que, fos com fos, l'havies de guanyar. I espero que de portes cap endins doncs, tingui un discurs força més optimista, perquè si no, no és que ho vegi complicat, sinó que ho veig impossible que guanyi els 5 partits per començar i que guanyi la Lliga.
A mi a vegades, quan l'escolto en roda de premsa, no sé si estaràs d'acord, Sònia, amb mi, em recordo una mica aquella roda de premsa que feia Cruyff, que li costava molt, no?, admetre doncs, que ell s'havia equivocat, que tenia sempre aquest discurs un punt crític amb l'entorn, a vegades fins i tot amb els jugadors. Cruyff disparava molt en bala amb els jugadors, Koeman això potser no ho fa tant, però sí que és veritat que és aquesta manera de fer, no sé si holandesa o d'escola Cruyff, de sempre estar una mica allò amb la queixa a la boca, no?
Bé, això ha passat tota la vida, que des de dins es veu molt diferent de com ho veiem des de fora. Hi ha entrenadors que ho exterioritzen més i d'altres que són políticament més correctes, diguem-ho així. I és cert que quan Koeman s'ha vist atacat no ha tingut... Bé, de la mateixa manera que és sincer cap a unes coses, ho és cap a unes altres i no té problemes a discrepar quan ho ha de fer respecte a com s'està veient des de fora. I és cert que després de l'últim partit ell se sent un punt assenyalat i jo crec que amb un punt de raó, perquè ell no va estar bé en la gestió dels canvis, i això no vol dir que durant la temporada no hagi tingut molts moments i moltes actuacions on ha estat molt bé i ha sabut tocar l'equip quan ho necessitava i va trobar aquest sistema que és cert que a vegades tots el canviaríem una mica abans, i amb ell, com que ha trobat una manera o una solució, li costa més fer-ho. Però vaja, jo més enllà de com pugui estar anímicament el mateix Ronald Koeman, on vull veure la reacció demà és a la gespa, i Koeman no sé ja que no estarà a la gespa, no estarà ni a la banqueta, per tant, més enllà del que ell pugui retocar i ajudar els seus futbolistes perquè puguin guanyar aquest partit a Mestalla, ara és el torn dels jugadors, perquè hi ha un punt en què dijous estaven jugant la Lliga i ells també han de ser conscients que, per molt que des de la banqueta jo crec que no els van ajudar en aquest partit concretament, però no et pots deixar remuntar un partit que estàs guanyant, i això no ho permets tu que estàs a dins, no és qüestió de l'entrenador, que sí, que no els va ajudar. Però, per tant, jo demà espero la reacció dels futbolistes, sobretot.
Que hi hagi reacció. Anaves a dir alguna cosa, Rubén?
¿Vas
a decir alguna cosa, Rubén? ¿Me ha semblat?
Sí, sí. Yo quería decir una cosa. Yo sabes que llevo muchos meses diciéndote que yo creo que Koeman no puede ser el entrenador de futuro del Fútbol Club Barcelona. Te lo llevo diciendo mucho tiempo, contra viento y marea. Yo no sé si ganará la Liga, la Copa, la Champions o la Superliga. No sé lo que va a ganar. Pero te digo una cosa, contrariamente a todo esto, a mí lo que me sorprende es que ahora le lluevan las críticas a Koeman. ¿Por qué? Pues te voy a decir, porque yo creo que Koeman no estuvo nada afortunado ni con la alineación ni con los cambios. Los cambios se hacen para que mejoren los equipos. Los cambios de Koeman empeoraron al equipo. Esto lo vimos todos. Pero en un partido importante donde te tienes que poner líder y juegas con todos los respetos contra el Granada, en una plantilla que tiene a Messi, a Griezmann, a Busquets, a Piqué, a Ter Stegen, eso no puede ser todo culpa del entrenador. Los jugadores estuvieron lamentables, lamentables. Y eso hay que decirlo también, porque lo de pegarle ahora a Koeman es muy sencillo. Yo prefiero pegarle a Koeman cuando gana. Cuando pierde, estar a favor de mano de obra y el viento en contra va muy bonito. Pero yo es que creo que Koeman no es el entrenador, gane o pierda. Ahora, lo de los jugadores, a mí me parece que tiene mucho más delito que lo de Koeman, mi opinión.
Per això també estic d'acord amb la Sònia, que demà, evidentment, se'ls espera. Que demà són els que han de donar la cara i guanyar el partit a Mestalla. Que no serà un partit fàcil, que no serà un partit fàcil. Mira, podem recuperar de la roda de premsa d'avui de Javi Gracia, tècnic del València.
Que és el seu aniversari, avui.
És el seu aniversari? Ah, mira,
sí,
no ho sabia.
És l'aniversari de...
Quants en fa, això ho saps?
41, crec, sí.
41? És més jove sí. que jo, l'entrenador de València. Ara sí que m'has deixat gelat.
Que sí, vaja, ho confirmaré. Però
quan trobes entrenadors més joves que tu, és que ja...
51.
Home, clar, que tu 41 m'has deixat una mica de pedra. 51.
És el 70.
No, home, no. Entrenadors més joves que jo, Nagelsmann, i no gaires més. A veure. Sí, correcte.
Ryan Mason.
Això mateix.
Cada vegada més.
Javi Gracia, avui a la roda de premsa, ve les seves opcions, que el València demà pugui donar la sorpresa i per què no guanyar el Barça.
Sabemos que hay que hacer muchas cosas bien para ganar a este equipo porque es cierto que decía antes que venía de una derrota, pero que viendo, analizando todos los resultados anteriores, veías pues esa facilidad o esa capacidad goleadora y para sacar los partidos adelante.
Un València que, recordem, no es pot despistar perquè té la part baixa al descens tampoc tan lluny. El València que ara mateix és 14 a la classificació amb 36 punts i encara sort que avui l'Elx ha perdut, és a 6 del descens. Explica també això Javi Gracia.
Yo siento y creo que los jugadores también que tenemos esa necesidad y con esa necesidad hay que jugar los partidos, más allá de que se necesiten más o menos los puntos, hay que jugar con necesidad porque es la única manera de dar siempre lo máximo.
Bé, Javi Gracia, a la prèvia d'un partit que, òbviament, el nostre bon amic d'aquí del Tot Gira i de TV3 i Catalunya Ràdio, el Manolo Montal, gran narrador del València, ens explicarà demà en directe pels seus oients del València. Manolo, què tal? Bona tarda.
Hola, companys, bona tarda.
Estic molt encuriosit. Quin València ens trobarem demà? Perquè si mires la classificació diria que és un partit fàcil pel Barça, però és que jo crec que no ens podem refiar, no?
Anem a trobar un València molt de mínims, eh? Jo, ojalà, el que suposa un partit contra el Barça, perquè quan tu no se convertis, com s'ha convertit el València, en un equip menor, pues té tics d'equip menor, i quan juga contra un equip gran, bueno, pues els jugadors s'automotiven, donen el 2-6%, però jo crec que ni amb això li va arribar al València. És un València molt de mínims, és un València en caiguda lliure, és un València... que fins i tot els propis jugadors s'han d'anar a compte, ara comencen jo crec a donar-se compte realment del perill en el que estan i de l'angoixa que això suposa. El discurs desesperat l'altre dia del capità José Luis Gallà quan acaba el partit, digant a la gent que tot i que no puc entrar als estadis, per favor que el recorse perquè els van necessitar, perquè els jugadors saben que estan a soles en este club, estan a soles, els han deixat a soles i saben que tenen una papereta molt grossa. La situació de l'equip que la setmana passada contra l'Alavés, si haguera guanyat pràcticament, haguera tancat la permanència i no és capaç de tirar la porta en 90 minuts, no és capaç de guanyar els duels individuals, no és capaç d'acogotar ni tan sols 5 minuts al rival en la seva àrea, és un equip que jo a hores d'ara veig que difícilment li poden guanyar a ningú en primera divisió.
Però escolta'm una cosa, per tant, no li dones cap opció a València demà de fer-li mal al Barça?
A veure, jo en futbol mai seria capaç de llevar-li...
Ho pintes, si t'està escoltant un aficionat del València, li estàs pintant molt negre, eh?
Bueno, però és el que vinc pintant des d'agost. Bueno, des d'agost no, és el que vinc pintant des d'agost de 2019, quan vaig veure com funcionava això i com començaven a desmantellar un projecte guanyador. I ara estem pues, en les conseqüències de tot allò. Este és un equip que quan hi ha aquestes coses... Estàs tindre un líder en la banda que te motive, però és que el líder, potser des d'octubre diguen que volen anar-se'n, que és Javi Gracia. Javi Gracia, en el València, des del 10 d'octubre que va presentar la divisió i no l'acceptaren, és com la lletra d'aquella zarzuela. Hace tiempo que vengo al taller, no sé lo que vengo. Pues, este mes el mateix és un tipo trist que ha traslladat la seva tristor també al vestidor, que ja els jugadors, no sé, ja tinc un gran equip, però hi ha jugadors que s'han desenxufat totalment, però tot això ocorre perquè no hi ha ningú al volant, perquè no hi ha ningú que senta l'entrenador i canta els 40, o baixa i se vestidor i pega tres crits, perquè és que en el club estan pues, a lo que estan, que és a muntar cada setmana cortines de fum per a desviar l'atenció del que és una gestió lamentable d'un tipus que ha abandonat el club que se compra el té abandonat, no vol saber res d'ell, no vol invertir ni un euro i cada any la plantilla va ser pitjor perquè este home ja ha decidit que este club ha de, sobretot, pagar-li el diners que ell va prestar en el seu moment i després pues, autofinanciar-se amb el que genera l'equip. L'equip és cada volta pitjor, cada volta genera menys ingressos i, per tant, cada volta això té molt mala pinta. Ara mateix, per a que veges, la gran expectativa de la gent, més que en el partit del Barça, que és sempre un partit contra el Barça, no anem a enganyar-nos, és un partit contra el Barça, però la gran expectativa ara mateix en València està passada en el dia 8 de maig on hi ha una multitudinària manifestació programada en el carrer per a així a
poder estar en contra
de la gestió de Peter Lim i de Merton.
Déu-n'hi-do, manifestacions contra la propietat. Per cert, almenys potser l'aficionat del València, ja sé que no hi podrà ser Mestalla, però estaran contents que Koeman, que sé que no li teniu molta estima, malgrat va guanyar una copa amb el València, no se sabrà demà a la banqueta.
A veure, Koeman deixa dues coses en València i són innegables les dues. Una copa del rei, que al València no li sobren, i va deixar Juan Mata. Juan Mata és una aposta personal de Koeman perquè quan arriba i li pren el relleu a Quique Sánchez Flores, Quique Sánchez Flores no veia a Juan Mata. Recorde la frase textual de Quique Sánchez Flores, donde otros ven jugadores, donde otros ven hombres, nosotros vemos proyectos. Y el proyecto va començar a quallar gràcies a que Ronald Koeman va donar-li galons a Juan Mata, que va eclosionar en aquell any. És cert que no va aterrar a Pompeu, jo crec que en cap moment estava còmode en el València, ni el València estava còmode amb ell. Tampoc te dic que sigui un personatge que alça una especial animadversió en València. No és simpàtic per al valencianista, és evident, però no és un personatge que alça una especial animadversió.
Molt bé, Manolo, que vagi molt bé la transmissió demà a Plaza Ràdio, com sempre els partits del València, aquest partit a Mestalla, aquest València-Barça. Una abraçada molt forta.
Una abraçada, companys.
Adéu-siau. Bé, doncs veurem quin Barça veurem demà a Mestalla. El que dèiem, sense Koeman, que serà... On es col·locarà, per cert? Ho ha explicat, Salmo?
No, on segur que no es col·locarà és a la Llotja.
Sí, perquè, correcte. Sí.
Perquè no hi pot ser, a la Llotja, diguem-ne. Amb l'acte del partit contra el Granada, l'àrbitre no ho va reflectir, però si ho hagués reflectit, li haguessin caigut encara més partits de sanció. A priori ha d'estar en un dels llocs interns de l'estadi.
Què ha explicat ell, per cert, de la sanció dels dos partits que li han caigut?
Doncs que no li sembla gens bé. Tot i que és una sanció que va d'acord amb el que diu el reglament, per Koeman hi ha una diferència, ell no sent que hagi faltat el respecte al quart àrbitre havent-li dit vaya personaje i que, per tant, vol recórrer.
Vamos a recurrir porque yo creo que es una sanción muy exagerada por decir vaya personaje, te dan dos partidos. Bueno, si insultas de verdad, yo creo que te dan 20 partidos, entonces yo creo que es muy exagerado.
Si insultes de verdad, algun dia podíem fer també un debat sobre els insults i també com s'ho prenen els comitès de competició. Fantàstic, bé, ho deixarem aquí, que de seguida hem de parlar del Barça-PSG de demà. Gelma, quin partidàs tenim demà,
I tant. Sí, aquest és el bo de demà, és aquest.
El bo de demà és aquest, estic totalment d'acord.
Esperem que l'arbitratge estigui més encertat,
també,
per cert.
També, és veritat.
És veritat que aquí no hi ha VAR, però tant de bo no hi hagi tantes jugades polèmiques com a l'anada i que el Barça se'n surti i pugui classificar-se per la seva segona final de Champions femenina de la història, que si ho fa, aquesta sí, la podrà lluitar. I això
exacte,
és molt important.
Exacte, això és molt important. Som molt a prop de poder guanyar la primera Champions, però demà s'ha de fer la feina i eliminar el PSG. Sònia Gelmà, Anaïs Martí, Rubén Uria i Ramon Salmurri, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé demà.
Adéu, que vagi bé.
Adéu.